Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Lloret prepara un acte reivindicatiu amb els veïns sobre les urgències nocturnes el proper 20 de juny. Dilluns que ve recuperen les urgències nocturnes al CAP 1 de Lloret de Mar, el del carrer Girona. La mesura s'allarga tot l'estiu fins a mitjan setembre, en què l'ambulatori del carrer Girona estarà obert les 24 hores del dia, durant els mesos d'estiu, com diem. Com a novetat aquest any, l'Ajuntament ha decidit afegir a la data del 20 de juny un acte reivindicatiu obert a tothom, perquè s'hi sumin veïns i entitats. La finalitat és reclamar plegats les urgències nocturnes al llarg de tot l'any aquí a Lloret. Els detalls d'aquest acte reivindicatiu es van tractar ahir a la reunió de seguiment de l'obertura del CAP. La valorarem en directe amb l'alcalde Jaume Dolçat. Serà d'aquí a uns minuts i és el tema d'obertura del Bon Dia Bona Hora d'avui, dimarts 14 de juny, un dia en què també ens despertem amb altres temes d'interès. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs a partir de demà augmenten les restriccions a les zones forestals amb l'objectiu de prevenir incendis. Si fins ara estava prohibit fer foc al bosc, des del 15 de juny no s'hi permetrà cap tipus d'activitat ni tampoc als voltants. Li preguntarem per aquesta qüestió al cap de la Protecció Civil de Lloret de Mar, Felip Carbonell, al qual també li demanarem consells per a la revetlla de Sant Joan. A la segona part explicarem que la Diputació de Girona fa una crida a la població per combatre el mosquit tigre i prevenir la seva proliferació ara que tenim l'estiu a tocar. En parlarem amb un dels responsables de Dip Salut, Eduard Marquès. I escoltarem els Teoria del Quà. Divendres toquen a la Mirona de Salt en la final del concurs Destaca't. A part de saber quin és el premi, si guanyen, han muntat un autocar des de Lloret per anar al concert i donar suport, ja que la meitat dels vots els decideix el públic. Ho comentarem tot plegat amb el guitarrista del grup musical, Àlex Giral.
Tot això és el complà de contingut al Bon Dia Bona Hora d'avui, preparat, com sempre, per Rosa Giral. En Josep Altafulla, qui acabem de sentir, el tenim també al control tècnic i qui us parla, us saluda i condueix el programa Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Avui ens hem despertat amb el dia força tapat i volem saber si serà la tendència del que queda de dia i dels propers dies. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb 20 graus a Lloret de Mar i amb una nit que ha estat xafogosa, ha estat de mal dormir. La humitat s'ha mantingut al voltant del 90-95% durant tota o durant bona part de la nit, amb aquesta temperatura que gairebé no ha baixat dels 20 graus. Per tant, nit tropical, podríem dir, la d'avui, amb aquesta mínima pràcticament clavada als 20 graus. I avui, si us fixeu, en aquestes primeres hores de la jornada, mirant cap a mar, comprovareu que hi ha nuvolades imponents i que estan descarregant alguns ruixats sobre el Mediterrani, fins i tot una mica intensos en aquestes primeres hores de dimarts. Avui esperem un dia insegur, variable, amb estones de cel mig ennuvolat i amb la possibilitat d'algun ruixat aïllat puntual, tot i que probablement hi haurà moltes més estones amb sol que no pas amb aquestes nuvolades. Els mapes del temps ens fan pensar que aquest matí podran descarregar ruixats aïllats puntuals en diferents comarques de Girona i que alguna d'aquestes podria ser, per exemple, la Selva. Per tant, panorama canviant el d'aquest dimarts. A la tarda els ruixats es centraran més en sectors de muntanya, bàsicament del Pirineu, però altre cop de nit o matinada tornarà a augmentar la possibilitat d'algun xàfec aïllat o circumstancial en sectors al voltant de Lloret i de la Selva Marítima. Per tant, atents a aquest temps variable i canviant. De cara a demà, dia amb més domini del sol, les nuvolades seran més puntuals, més escasses, i en tot cas, però, de cara a dijous i la segona part de la setmana, tornem a esperar un augment de la variabilitat. De fet, dijous a la tarda hi haurà probablement xàfecs curts però intensos al voltant de Lloret, divendres dia insegur també, i sobretot dissabte ha de ser el dia amb més inestabilitat de la setmana i per tant atents a aquestes possibles tempestes que puguin anar apareixent al llarg de diferents tardes d'aquesta setmana. Tot això acompanyat d'un descens de les temperatures, baixada dels termòmetres els dies vinents, sobretot entre dijous i dissabte, ambient més fresc, Temperatures que de nit baixaran fins i tot fins als 15-16 graus, per tant 3, 4, 5 graus menys fins i tot que no passen aquestes últimes matinades, i també al migdia es notarà més fresca, una situació de temps menys estiuent que podria durar com a mínim fins a l'inici de la setmana que ve.
I ara que són les 8 i 5, anem amb els titulars. Mariano Rajoy defensa la seva gestió en un debat marcat pel retret sobre pactes i corrupció.
El líder del Partit Popular també ha demanat que es deixi governar la llista més votada per evitar unes terceres eleccions. Per la seva banda, Pablo Iglesias garanteix que el referèndum d'autodeterminació a Catalunya no serà una línia vermella en les negociacions posteriors als comicis.
I referent aquí a Catalunya, l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, el seu germà i l'exdiputat del PSC, Daniel Fernández, demanen no anar a la presó i pagar la multa a terminis pel cas Moncada.
L'acusació popular, demana que ingressin a la presó, tot i que per la pena inferior a 2 anys no és obligatori. Recordem que la justícia els va condemnar a 1 any i 4 mesos de presó, una multa de 60.000 euros i la inhabilitació per treballar o ocupar un càrrec públic electe per un termini de 4 anys, 6 mesos i un dia per tràfic d'influències.
En àmbit internacional, Barack Obama considera que la matança d'Orlando és un cas de terrorisme nacional.
El president nord-americà mostra la seva preocupació pel fàcil accés a armes molt poderoses que tenen persones radicalitzades com el presumpte autor de l'atac de la discoteca Guy Pulse.
En àmbit de societat, el celler de Can Roca cedeix la corona de millor restaurant del món a l'hostaleria Francescana i passa a ocupar la segona posició.
Tot i així, Joan Roca s'emporta el premi al millor xef. Aquest dilluns s'ha donat a conèixer el rànquing de la revista Restaurant. El podi el completa el restaurant Eleven Madison de Nova York.
La Generalitat imposa 18 multes de 10.000 euros a companyies que han tallat el subministrament a famílies vulnerables.
Entitats socials i sindicats fan front comú a la primera reunió de la taula d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica i reclamen mesures efectives.
Els alumnes de 6è de primària i 4 de secundària continuen punxant en geometria i anglès.
Són els resultats de les proves de competències bàsiques que també mostren que repetir curs no serveix per millorar resultats. Cal dir que els alumnes mantenen notes similars als últims anys en aquestes proves.
Convoquen 3 dies més de vaga de Renfe el 24 i 29 de juny i l'1 de juliol.
El sindicat de maquinistes SEMAF les ha convocat perquè considera que Renfe incompleix els acords en matèria de conveni.
Seguim. La Generalitat imposa 18 multes de 10.000 euros, aquesta ja l'hem dit. D'altra banda, augmenta un 30% el nombre d'accidents de trànsit a causa dels animals.
El senglar és la principal causa del sinistre, segons el director general d'Infraestructures i Mobilitat Terrestre, Xavier Flores.
Una altra notícia del dia és que s'ha sancionat un veí de la Noguera per intentar vendre una pell d'ós bru per internet.
L'home no va poder demostrar que hagués importat legalment la pell d'aquest animal protegit procedent de Rússia.
Un cartell de la Japerudeta i la Moreneta fent-se un petó a la boca indigna l'arcabisbe de València, Antonio Cañizares.
El cartell és de l'organització d'Endavant Osant per convocar una manifestació a favor dels drets de les lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals dissabte a València. Sota lema contra la sagrada opressió, estima com vulguis.
Daesh reivindica l'assassinat d'una parella de policies prop de París.
Un home mata un policia davant de casa seva, agafa la seva dona i el seu fill com a hostatges i finalment la policia l'abat i troba la dona morta i el fill sa i estalvi.
Desallotgen un altre camp de refugiats a pocs quilòmetres d'Idomeni.
La policia grega ha buidat un camp muntat al voltant d'una gasolinera on hi havia entre 1.000 i 2.000 persones que havien marxat d'Idomeni pel seu compte.
També en l'àmbit cultural volem destacar que el Festival Acústica celebrarà 15 anys d'història amb una edició especial.
S'està treballant en un espectacle d'aniversari de l'1 al 4 de setembre que comptarà amb la direcció artística de Josep Tió de Sopa de Cabra.
Mor als 76 anys Mihaly Michu Mezaros, l'actor que encarnava Alf.
Amb només 83 centímetres d'alçada, Michu va encarnar el simpàtic extraterrestre integrat en el si d'una família nord-americana.
En esports, també notícia luctuosa en el món de l'esport. Nil Buigas ha mort als 58 anys.
Era un dels referents de l'alpinisme català. El 1984 va obrir una nova via al Annapurna Central amb Enric Lucas. El 1988 va fer el cim de l'Everest i després es va llançar en parapent des d'una altura de 7.400 metres. Buigas també va ser el primer espanyol a arribar al Pol Nord Magnètic en solitari l'any 1991.
De moment, les causes de la mort no han transcendit. I d'altra banda, en el sector del futbol, Gerard Piqué va donar ahir una agònica victòria a Espanya contra la República Txeca.
El gol del partit de debut de l'Eurocopa no va arribar fins al minut 87 després d'una precisa centrada d'Iniesta. Amb aquesta victòria, la selecció espanyola encapçala el grup D empatada a punts amb Croàcia.
Ara mateix són les 8 i 11.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el mercat municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
¿Quieres parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido. Es aplicable tanto a mujeres como en hombres. Y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila de Blanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Per gaudir de la màgica nit de Sant Joan, imagina't una cala envoltada de natura amb el restaurant davant mateix de la platja. El restaurant Sibius Cala Canyelles us ha preparat un excel·lent sopar i ball amb coca i cava fins a la matinada. Telèfon de reserves 972 37 12 01. 972 37 12 01. Vine a gaudir de la revetlla al restaurant Sibius Cala Canyelles, davant mateix de la platja Cala Canyelles, entre Lloret de Mar i Tossa.
Qualsevol fita demana un esforç. Tot esforç necessita una motivació. La motivació requereix veure un èxit final. El Centre d'Estudis de Llengües t'ofereix per aquest estiu cursos intensius de llengües i matemàtiques, amb la possibilitat de realitzar exàmens oficials al mes de setembre. També cursos de millora, consolidació o aprenentatge de català, castellà, anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi. Consulteu els horaris del Centre d'Estudis de Llengües trucant al 972 36 05 38. Ens trobaràs al passatge Felipe Gibert, número 8, al costat de la plaça París. Centre d'Estudis de Llengües, una metodologia innovadora, anys d'experiència i uns resultats inqüestionables són la nostra garantia.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
¿Crees que lo has probado todo en Lloret? El restaurante Pizzaiolo reabre sus puertas con una nueva gerencia, una nueva carta y un nuevo concepto de cocina. Ven al Pizzaiolo a disfrutar de la pasta, las pizzas al horno de leña y de lo mejor de la cocina francesa a base de productos frescos, carne y pescado. También tenemos menú entre semana. Restaurante Pizzería Pizzaiolo. Estamos en Recto Felipe Gibert número 13 de Lloret. Teléfono 972 370794. Ven a probar llevar nuestro menú de mediodía a solo 9,90 €.
Vols passar-ho genial? Vine aquest estiu als parcs aquàtics Waterworld Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro.
Les millors atraccions t'estan esperant. Amb piscina d'onades, àrees infantils, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze.
Diversió assegurada.
I recorda-ho, amb l'entrada a un parc te'n regalem una per a l'altra.
Aquadiver Platja d'Aro, Waterworld Lloret de Mar i un gelat Frigo, el millor de l'estiu.
Consulta condicions als webs dels parcs.
Sisena Fira dels Americanos de Lloret de Mar. El 17, 18 i 19 de juny, durant tot el dia al Passeig Marítim, concerts de música cubana, animacions, tallers de balls caribenys, gastronomia, còctels. Sisena Fira dels Americanos a Lloret. Visites teatralitzades, espectacles, mercat indià, cercaviles i moltes sorpreses. Més informació a lloretdemar.org. Sisena Fira dels Americanos de Lloret. Organitza Secció de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Bon dia, bona hora.
Bon dia de nou, som al Bon dia, bona hora, ara mateix 8 i 16 del matí i avui destaquem en el programa que dilluns vinent, dia 20 de juny, es recuperen les urgències nocturnes al cap del carrer Girona. La mesura s'allarga tot l'estiu, fins a mitjan setembre. Durant aquest període, l'ambulatori estarà obert les 24 hores del dia.
Enguany, com a novetat, l'Ajuntament ha decidit afegir a la data del 20 de juny un acte reivindicatiu obert a tothom perquè s'hi sumin veïns i entitats. La finalitat és reclamar plegats les urgències nocturnes al llarg de tot l'any a Lloret.
Els detalls d'aquest acte reivindicatiu es van tractar ahir en la reunió de seguiment de l'obertura del CAP. La va presidir l'alcalde Jaume Dolçat. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com serà exactament aquest acte de dilluns vinent?
Doncs, com bé introduïeu, serà un acte reivindicatiu en què volem celebrar i posar de valor que es tornen a obrir les urgències nocturnes en temporada d'estiu, perquè és 20 de juny i com en els darrers anys, doncs en aquest període les tenim obertes i volem fer una reivindicació en positiu i també doncs volem a tornar mitjans de comunicació doncs, per celebrar que tornarem als lloretencs i visitants que tinguem de fora a gaudir d'aquest servei.
I a més reivindicatiu, hi haurà alguna pancarta, hi haurà recollida de signatures?
Correcte, correcte. Hi haurà una taula de recollida de signatures. Ahir fèiem un recompte general i estàvem prop de les 8.000, estàvem a les 8.000 signatures, per tant, crec que serà un bon moment per tota aquella gent que no ho hagi fet, doncs que ens pugui prestar la seva signatura. També hi haurà alguna pancarta doncs, demanant doncs, que aquestes urgències són necessàries per una ciutat com Lloret de Mar i una destinació turística com Lloret de Mar durant tot l'any, perquè no només aquests 3 mesos, sinó tot l'any. I doncs, també hi haurà la col·laboració de moltes associacions que doncs, vindran a ballar, o vindran a cantar, o vindran a fer l'espectacle que normalment fan per, bueno, com a hobby. També hi haurà música, també hi haurà algun inflable per nens i nenes, algun taller, perquè així també el que volem és que pugui ser una festa familiar també o un acte familiar i que la gent doncs, que tingui família, a més és una època de l'any en què l'escola està a punt d'acabar i per tant les nits es tiren més i bueno, doncs, volem donar aquest caire familiar i que la gent hi pugui venir acompanyada de les criatures, dels nens.
Déu-n'hi-do, serà una festa força completa. A quina hora començarà i on exactament es farà?
Doncs el que hem pensat que el lloc idoni per fer-ho era la mateixa plaça del CAP, el CAP del carrer Puig de Castellet. El que farem és tallar el carrer perquè hi hagi més espai, hi hagi una seguretat viària absoluta i la gent estigui còmoda, i per tant serà la mateixa plaça del CAP on la gent quan va a urgències doncs s'ho troba, i hem pensat que l'hora idònia era abans que comencessin les pròpies urgències per evitar doncs, que si algú arribava doncs, amb qualsevol incidència mèdica doncs, no es trobi allà un acte que creiem que tampoc pertoca. I l'hora d'inici serà 8:15 i pensem que aproximadament l'acte hauria de durar 1 hora i mitja. Tenint en compte doncs, que es llegirà un manifest, hi haurà una persona que llegirà un manifest i evidentment no serà un polític perquè creiem que és un acte que està allunyat o que hem de separar de la política, és un tema ciutadà, i com dic, doncs, hi haurà les diverses actuacions, hi haurà coca per la gent també, i crec que alguna associació o algun comerç ens cedirà ampolles d'aigua i algun refrigeri, per tant doncs, creiem que serà un acte complet i crec que ben pensat.
En tot cas, tenim entès que estan a l'espera dels resultats d'un estudi que determinarà quins municipis haurien de tenir urgències tot l'any, una cosa així, ens ho pot explicar una mica?
És així. La Conselleria de Salut, doncs per evitar caure en decisions discrecionals i evitar dir tu sí, tu no, el que ha fet és encarregar un estudi, una auditoria, amb un auditor extern, que en aquest cas doncs, ha de dir, especialitzat, i ha de dir doncs, que segons els diferents nivells de necessitat i segons uns ratis, no, de necessitats, doncs es decidiran, valgui la redundància, quines ciutats o quins caps han d'estar oberts i quins no. I en exacte estem a l'espera d'aquest estudi, que esperem doncs, que al llarg de l'estiu doncs, es pronunciï i esperem ser, evidentment, doncs, desconec si n'hi haurà molts o pocs de nous oberts, però també és un tema de pressupostari de la Generalitat i és una competència que s'escapa al meu control, però espero que aquí aparegui el nom de Lloret de Mar i que, per tant, reprenguem aquest servei 24 hores tot l'any.
És vinculant aquest estudi? És a dir, si apareix el nom de Lloret tindrà urgències tot l'any?
Jo entenc que no és vinculant, però quan algú carrega un estudi per saber quina és la situació i per saber com ho ha de fer, entenc que el respecte. En qualsevol cas, jo entenc que no és vinculant, però ja et dic, ho desconec amb exactitud. Home, no entendríem massa i no vull avançar, perquè desconeixem el resultat que aquest estudi digués que una ciutat com Lloret de Mar necessita tenir aquest servei i que després no ens l'otorguessin. Però com bé dic, estem a l'espera i per això, com que estem a l'espera, el que fem és un acte reivindicatiu en positiu. Si s'escau, doncs ja hi haurà temps de fer altres accions, però en aquest cas volem que sigui positiva aquesta reivindicació.
Doncs en tot cas estarem atents a veure com va tot plegat. A insistir que a partir de dilluns vinent ja hi haurà urgències nocturnes durant tot l'estiu aquí a Lloret i veurem què diu aquest estudi, què és el que passa finalment i si des de l'Ajuntament es fan nous actes, perquè tenim entès que l'Ajuntament insistirà fins que s'aconsegueixi tenir el cap obert tot l'any.
Doncs ho expliques molt bé, la feina de l'Ajuntament és insistir doncs, perquè els serveis estiguin a l'alçada de la ciutadania i a l'alçada d'una ciutat com Lloret de Mar, i per tant la nostra obligació imperiosa és doncs, que seguir lluitant fins que aquest servei es restableixi tal com estava 3 anys enrere. Per tant, com dic, convidar tothom a que vingui a aquest acte, serà un acte familiar, serà un acte reivindicatiu en positiu, la gent podrà xerrar, podrà informar-se de moltes coses, esperem que el temps ens acompanyi, hi haurà activitats pels nens, hi haurà demostracions de les diferents associacions culturals de Lloret, i que, per tant, pensem que serà un acte idoni i que aquesta reivindicació en positiu doncs, tindrà el ressò mediàtic que necessita, perquè bé, perquè algú també doncs, se li engegui la bombeta i digui aquests senyors, aquesta gent de Lloret, està per la feina i per tant, doncs, que ho tinguin molt present.
Doncs dilluns hi haurà aquesta festa, n'hem explicat tots els detalls i, alcalde, ja que el tenim al telèfon, també volíem preguntar-li pel Foro Excel·lència que es va cloure dissabte passat. Vostè va destacar en l'acte de clausura que és el fòrum dels valors, del futur i del diàleg, i ara que han passat uns dies de tot plegat, quin regust de boca li ha deixat aquest fòrum?
Home, el regust de boca és molt positiu. El nivell dels conferenciants era altíssim, el ressò mediàtic doncs, també ha sigut prou significatiu, i la veritat és que, com bé deia el dia de la clausura, és gent que està molt preocupada per la transmissió de coneixements, sigui quin sigui el seu àmbit, des d'un xef fins a un economista, fins a un premi Nobel o fins a un excap d'estat, passant per moltes altres personalitats, i gent doncs molt mentalitzada en què cal un molt millor, en què cal confrontar pensaments i cal ser molt innovador, cal tenir en compte la gent d'altres disciplines molt diferents a les seves, i que tots ells eren molt excel·lents i, com dic, molt voltats a la transmissió de coneixement i a l'aprenentatge. Per tant, el regust de boca és molt bo. I com bé deia, doncs això és el foro dels valors, perquè els valors que tenen aquesta gent eren molt importants.
Li agradaria que Lloret acollís una tercera edició d'aquest fòrum?
Home, doncs seria fantàstic que així fos. De veritat, creiem que aquests tipus d'esdeveniments doncs donen un valor afegit molt alt a la destinació i que són estratègics. Durant molts de dies han estat parlant de Lloret a molts de llocs, han estat parlant de Lloret en positiu, han estat veient la nostra capacitat d'organització d'esdeveniments, de la nostra capacitat de treure talent, i per tant, doncs, això sempre suma amb una destinació turística com la nostra, no? I sempre suma amb una línia que no és la del Sol i Platja, per la qual estan encantats que funcioni, però també és estratègic, doncs, segmentant-se en altres tipus de mercats, com en aquest cas és el mercat del turisme a les reunions, i que és un mercat de l'excel·lència, no? Perquè és un mercat de molt alt de nivell, en aquest cas, i per tant, doncs, suma i suma molt en positiu a la nostra destinació.
En recollim les seves paraules, alcalde Jaume Dulsat. Li agraïm moltíssim aquesta entrevista. Molt bon dia.
A disposar. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora. Ara falten 5 minuts per 2:15. A partir de demà augmenten les restriccions a les zones forestals amb l'objectiu de prevenir incendis. Si fins ara estava prohibit fer foc al bosc, des del 15 de juny no s'hi permetrà cap tipus d'activitat ni a la franja de 500 metres que envolta les zones boscoses.
Aquesta limitació arriba sempre uns dies abans de Sant Joan, en què des de Protecció Civil es fa un seguit de recomanacions, especialment als nens que tiren petards per tal que la revetlla sigui tranquil·la i segura, i els no tan nens.
Tenim al telèfon al cap de Protecció Civil de Lloret, Felip Carbonell, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs el que dèiem, recomanacions especialment pels nens i, com deia en Josep, els no tan nens. Cal anar amb compte a l'hora de tirar petards.
Sí, sí, m'han dit. Pues mira, això, en principi, el que es tracta és de que, en el cas doncs, de la mainada, que s'extremin totes les precaucions doncs, a l'hora de disparar qualsevol artefacte pirotècnic o fer qualsevol activitat lúdica a prop de les zones forestals. No? Menys de 500 metres de lo que són les zones forestals, que és el que estableix el decret 64 de prevenció d'incendis.
I quines restriccions són les que comencen demà, exactament aquestes?
Bé, és a dir, el decret estableix uns períodes, en aquests períodes que van des del 15 de març fins al 15 d'octubre, doncs no es permeten activitats, i en el cas del 15 de juny al 15 de setembre és que no es permeten activitats ni inclús sol·licitar autoritzacions especials. És a dir, en funció de la meteorologia, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya és qui llavors pren aquesta responsabilitat i pot determinar si l'activitat sol·licitada doncs, es pot efectuar o no, en funció d'uns paràmetres que determinen el risc d'incendi. Llavors, doncs, en aquest període doncs, no es tramet o no es cursa cap mena de petició en aquest sentit.
I tenen alguna mena de previsió de com es presenta l'estiu des del punt de vista del risc d'incendi forestal?
Bé, quan es fan les previsions es basen en dos models, un model americà i un model europeu. Normalment sempre solen ser bastant contraposats. Això sí, hi ha algun any que coincideixen els dos. Per aquest any, el model americà, que normalment és el que sempre ha sigut més fiable per a les nostres latituds, determina que no serà un estiu excessivament calorós, almenys fins a mig estiu, inclús amb alguna aportació hídrica o de pluges fins a quasi bé mig estiu.
D'acord.
Per tant, en aquest sentit, entendríem que és força favorable.
Pel que fa al risc d'incendis, que és baix.
Exacte.
Entre cometes.
Favorable en el sentit, favorable en el sentit de que doncs no serà propici perquè es puguin donar incendis forestals.
S'entén.
Això s'ha de prendre amb pinces perquè estem parlant de models meteorològics. Meteorològics, doncs, a vegades l'encerten, a vegades doncs, no l'encerten ni per a som.
I tornant a la revetlla de Sant Joan que comentàvem al principi, què cal tenir en compte a l'hora de celebrar-la?
Bé, sobretot el que diem sempre, el seny i el sentit comú. El seny i el sentit comú, que ja sabem que és el menys comú de tots els sentits, evidentment. És a dir, doncs, en el cas de que algú tingui intenció de fer una foguera, doncs que ho sol·liciti a l'Ajuntament, aquesta sol·licitud arribarà als serveis de protecció civil, farem la deguda inspecció, farem l'assessorament, valorarem si és viable o no és viable i s'autoritzarà o es denegarà, no?, en funció de l'audit. planificació i del risc. I l'altra part molt, molt important també doncs, és el tema de la pirotècnia. En el tema de la pirotècnia insistim molt en que la mainada doncs, porti la pirotècnia que toca per la seva edat. No? I aquí sí que hem de reclamar l'atenció dels pares o tutors degut a que les empreses que subministren aquest material pirotècnic doncs, no poden vendre, depèn de quin tipus de pirotècnia, a menors d'edat. I per tant vol dir que o són els germans més grans o bé són els mateixos pares que adquireixen aquest tipus de pirotècnia i sota la seva responsabilitat doncs bé, la faciliten als seus fills. Amb això hem de ser molt curosos perquè comporta un risc molt elevat.
Però la gent en general és respectuosa amb els petards, tant mainada com no mainada,
Bé...
Se'n fa un bon ús?
La gent en general hi trobem de tot, com a per tot. Hi ha gent doncs, que evidentment sí és respectuosa, sí és curosa, sí en fa un bon ús, i fa una festa lúdica i assenyada, i també ens trobem doncs, gent que no fa un bon ús i que el que fa doncs, és un mal ús, és a dir, malmetre mobiliari urbà, contenidors, usar els artefactes pirotècnics en llocs on no toquen, experimentar, moltes vegades això comporta accidents, propis perquè va en detriment de la seguretat de la persona que està utilitzant la pirotècnia, en fi, hi ha de tot. Per això, clamem, doncs, aquí, ja que ens doneu l'oportunitat des de Nova Ràdio Lloret, doncs, demanar aquest seny i demanar doncs, que es tingui molt en compte aquests consells de seguretat que estem donant i que esteu donant vosaltres també, evidentment.
Doncs ens sumem a aquesta petició de seny i de sentit comú, i pel que fa a fogueres, saps si n'hi ha alguna de sol·licitada o si n'hi sol haver?
Bé, en principi no, i és força complicat perquè per la configuració que té la vila de Lloret és força difícil poder trobar un lloc que reuneixi les condicions i que estigui doncs, a més de 500 metres de massa forestal. Per tant, doncs, diguem que és complicat, no? Les restriccions de seguretat que ens venen imposades per al risc d'incendi doncs fa que sigui realment doncs, complicat poder doncs, trobar un espai idoni i òptim per poder realitzar aquesta foguera amb seguretat.
En tot cas, si algú ja està interessat, que faci la sol·licitud pertinent i s'estudiarà el cas com vostè mateix explicava fa un moment. Felip Carbonell, cap de Protecció Civil de Lloret, li agraïm molt aquesta entrevista. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Per una revetlla de Sant Joan, amb seguretat, queda totalment prohibit preparar o encendre cap mena de foguera dins dels terrenys forestals de Lloret. Les fogueres, així com el llançament de coets o artefactes pirotècnics, hauran de ser a un mínim de 500 metres de zones forestals. Totes les persones o entitats que desitgin fer una foguera dins del nucli urbà o zones d'habitatges han de sol·licitar el permís a l'Ajuntament. Revetlla de Sant Joan, la festa amb seguretat.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat. La previsió meteorològica.
3 minuts passen ara de 8:45 i ens hem aixecat amb el dia molt, molt tapat. Ara veiem algun raig de sol. Volem tots els detalls meteorològics. Amb en Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia insegur, variable, amb estones de cel mig ennuvolat i amb la possibilitat d'algun ruixat aïllat puntual, tot i que probablement hi haurà moltes més estones amb sol que no pas amb aquestes nuvolades. Els mapes del temps ens fan pensar que aquest matí podran descarregar ruixats aïllats puntuals en diferents comarques de Girona i que alguna d'aquestes podria ser, per exemple, la Selva. Per tant, panorama canviant el d'aquest dimarts. A la tarda els ruixats es centraran més en sectors de muntanya, bàsicament del Pirineu, però altre cop de nit o matinada tornarà a augmentar la possibilitat d'algun xàfec aïllat o circumstancial en sectors al voltant de Lloret i de la Selva Marítima. Per tant, atents a aquest temps variable i canviant. De cara a demà, dia amb més domini del sol, les nublades seran més puntuals, més escasses, i en tot cas, però, de cara a dijous i la segona part de la setmana, tornem a esperar un augment de la variabilitat. De fet, dijous a la tarda hi haurà probablement xàfecs curts però intensos al voltant de Lloret, divendres dia insegur també, i sobretot dissabte ha de ser el dia amb més inestabilitat de la setmana i per tant atents a aquestes possibles tempestes que puguin anar apareixent al llarg de diferents tardes d'aquesta setmana. Tot això acompanyat d'un descens de les temperatures, baixada dels termòmetres els dies vinents, sobretot entre dijous i dissabte, ambient més fresc, temperatures que de nit baixaran fins i tot fins als 15-16 graus, per tant 3, 4, 5 graus menys fins i tot que no passen aquestes últimes matinades, i també al migdia es notarà més fresca, una situació de temps menys estiuent que podria durar com a mínim fins a l'inici de la setmana que ve.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Montilivi estarà vessar de gent per empènyer el Girona. Aquest titular el llegim a la portada del Punt Avui, però també és el tema destacat al Diari de Girona amb una fotografia d'aficionats que mostren les seves entrades. Bogeria per veure el Girona o Sassuna. Entrades esgotades. El club despatxa 6.000 localitats en un dia i fins demà a les 7 de la tarda només vendrà i és que corresponen, les que corresponen, volem dir, a abonats. L'equip prepara a Montilivi el partit d'anada. Llargues cues per obtenir aquestes entrades i diu que la venda per internet oberta a tothom genera polèmica entre els abonats. Una altra notícia que comparteixen tots dos diaris és que els germans Roca canalitzen els projectes socials i de formació amb una fundació. La primera iniciativa serà a Nigèria, on treballaran amb agricultors per trobar tècniques de conservació dels aliments. Més notícies, el Banc de Sang vol recuperar les 1.700 donacions perdudes enguany. Ho llegim també en tots dos rotatius. Pel que fa al Diari de Girona, un altre titular destacat és que les comarques gironines és on hi ha més accidents amb animals salvatges. Entre els anys 2010 i 2014 es van produir 2.058 sinistres provocats principalment per senglars, cabirols i cérvols, un 24,9% del volum total registrat a tot Catalunya. TP Ferro demana una pròrroga per tancar un acord amb creditors. El contracte li permetria reclamar una indemnització de fins a 485 milions d'euros. Figueres crea la fórmula legal per mantenir ajudes a l'acústica i al circ. El govern de Torroella vota dijous l'autorització de les baquetes. Pel que fa a la portada del Punt, a banda dels titulars que ja hem comentat, també llegim Turisme Surer a les Gavarres. És una iniciativa pionera destinada a visitants nord-americans. A la fotografia s'hi veu l'extracció del suro en una finca de Fitor que va crear gran expectació entre el públic nord-americà. I un últim titular, primera jornada sobre la creativació a Girona. Se celebrarà el 5 de juliol i estarà dirigida a docents, pares i empresaris.
Més titulars de la jornada. En aquesta ocasió repassem els del diari El País. El FBI creu que l'assassí d'Orlando era un llop solitari. Amb aquest tòpic, doncs, ofereix el seu titular al diari El País. El diari Ara titula, per la seva banda, Sánchez, Iglesias i Rivera busquen el cos a cos amb Rajoy, fent referència al debat d'ahir al vespre. La Vanguardia, Rajoy resisteix gràcies al foc creuat entre aspirants. I també, doncs, la resta de diaris fan referència uns a l'atemptat d'Orlando als Estats Units i d'altres al debat d'ahir que es va celebrar, doncs, entre els candidats a les eleccions del 26J.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui hi veiem un reportatge protagonitzat per el lloretenc Arseni Gibert i Bosch, que recordem que va ser tinent d'alcalde de la vila en el primer mandat de Josep Sala. L'exsenador del Partit Socialista, amb aquest excàrrec, doncs se centra aquest reportatge, destaca que el procés és un bunyol. Si voleu llegir l'opinió d'Arseni Gibert, portada en el diari a través del periodista Joan Ventura, podeu llegir-ho a la pàgina 30 del diari El Punt Avui. I d'altra banda, també hi ha opinió de Carlos Arbó, avui al Diari de Girona, pàgina 23. Excel·lent poti-poti. L'apel·lació a augmentar la productivitat sempre encobreix una devaluació salarial, mai una moderació del benefici empresarial. És l'opinió que amplia a la pàgina 23 del Diari de Girona el lloretenc Carlos Arbó.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Tots els dissabtes del 4 de juny al 16 de juliol, visita els Jardins de Santa Clotilde amb acompanyament musical basat en pel·lícules. T'hi esperem a partir de 8:45 del vespre. Es recomana reserva prèvia. Les places són limitades. Telèfon d'informació 972 37 0471. Tots els dissabtes del 4 de juny al 16 de juliol, visita els Jardins de Santa Clotilde amb acompanyament musical basat en pel·lícules.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora, també avança el rellotge. Ara falten 3 minuts per 8:45. La Diputació de Girona fa una crida a la població per combatre el mosquit tigre i, sobretot, per intentar evitar la proliferació d'aquest insecte, ara que estem a tocar de l'estiu. Fins al mes de juny, milers d'escolars de la província han fet sessions teòriques i pràctiques a l'aula. Així han pogut reconèixer aquest mosquit i prendre mostres. Una de les finalitats ha estat que les famílies s'adonin que tenen el mosquit al seu entorn i que és a les seves mans evitar-ne la proliferació. Més d'un 90% dels espais on cria el mosquit tigre són privats. Per això, des de Dip Salut, el Departament de Salut de la Diputació de Girona, es fa especial èmfasi en la sensibilització ciutadana per poder controlar aquest insecte com a vector de transmissió de malalties. Cal que cadascú es faci responsable de casa seva. La manera és impedir qualsevol acumulació d'aigua, per petita que sigui. A més, cal prendre mesures com buidar periòdicament testos, gerros, cubells i altres estris que puguin acumular-ne, netejar les canaleres i tapar hermèticament els dipòsits d'aigua. Les administracions s'encarreguen de combatre'l als espais públics amb accions com l'aplicació periòdica de biocides per matar les larves del mosquit tigre. I el que fem és parlar d'aquest tema amb la tècnic de DipSalut, Sara Vergonyós. Al telèfon, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, recordem, tot i que ja fa uns quants anys que en parlem molt, què és el mosquit tigre, què el diferencia d'un mosquit normal, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, doncs aquest mosquit tigre és una espècie invasora que té un comportament una miqueta més peculiar que els mosquits que teníem fins ara naturals d'aquí, perquè és un mosquit que és força urbà, el trobaríem molt en contacte amb les persones i és molt diurn. Llavors és un mosquit que molt urbà, diurn, i a sobre amb un comportament doncs, molt agressiu i fa que sigui especialment molest aquest mosquit tigre, molt més que els altres mosquits que havíem tingut fins al moment aquí al nostre territori.
Però per què preocupa més que l'altre?
Al tractar-se d'un mosquit tropical, aquest mosquit és vector, és un possible transmissor d'un seguit de malalties tropicals. Que el mateix, els mosquits autòctons que tenim aquí a la zona doncs, no serien capaços de transmetre cap malaltia tropical. En canvi, aquest, doncs, sí que hi ha aquesta possibilitat de que comenci a transmetre alguna d'aquestes malalties tropicals.
I, com deia, des de DipSalut fa molts anys ja que se'n parla, que s'intenta doncs, conscienciar la població, es noten els efectes de tota aquesta tasca?
Sí, de fet, hi ha zones i municipis que s'ha fet molta tasca de sensibilització amb la població, com que et deia que és un mosquit que és molt urbà, si la població està ben informada de com s'ha de procedir per evitar tenir mosquit tigre, doncs sí que es noten els efectes de que s'ha reduït força la presència. En canvi, hi ha alguns llocs doncs, que no, que al contrari, que la població doncs, o és més refractària a les tasques de sensibilització o així, i la presència és molt més intensa, no? Es nota molt més.
I quan veiem aquest mosquit, és fàcil distingir-lo de l'altre?
De fet, és força fàcil perquè és probablement pel comportament aquest diurn, no? Que el pica durant el dia i que és molt més agressiu. I també d'aspecte, el podríem distingir fàcilment perquè és un mosquit que és molt i molt negre amb ratlletes blanques.
I què és el que podem fer exactament, que és de fet el que s'ensenya als escolars a fer des de casa per evitar que proliferi?
La clau en aquest mosquit tigre es tracta d'evitar qualsevol lloc que puguem tenir per casa o a la vora de casa on s'hi acumuli o s'hi pugui acumular l'aigua. Aquest mosquit cria en qualsevol objecte o així que tingui aigua de manera més o menys esporàdica, vull dir, no cal que hi hagi aigua sempre. Pot ser un bidó que tingui sempre aigua, però també podria ser un simple plat que cada cop que plou doncs se'ns emplena d'aigua. Es tracta d'estar al cas de tots aquests objectes que puguem tenir nosaltres de fora que se'ns puguin emplenar d'aigua.
I una persona que és al·lèrgica a les picades de mosquit té més efecte encara el mosquit tigre?
De fet, ens passa a tots. No és pel fet de ser al·lèrgic o no al·lèrgic, vull dir, depèn de si estem acostumats o no a la picada d'aquest mosquit. Al principi, les reaccions d'aquest mosquit acostumen a ser molt més grosses que amb el mosquit comú, però sí que és cert que al cap dels anys no, d'exposar-se a les picades d'aquest mosquit, doncs el cos se'ns va acostumant i la reacció no té per què ser tan grossa. Sí que les persones que són sensibles, no, que tenen aquestes al·lèrgies a les picades de mosquit, doncs se n'adonaran amb un mosquit tigre, però també se n'adonen molt, vull dir, amb un mosquit comú. La reacció seria, potser, jo crec que igual de grossa, eh?
I si algú té dubtes o vol fer alguna pregunta, hi ha algun lloc on es pugui adreçar?
Bueno, doncs es poden adreçar o bé a DipSalut o bé hi ha la web activa que es diu mosquitigregirona.cat i de fet des de DipSalut també s'ha engegat a partir del mes de juny el programa de vigilància i seguiment del mosquit tigre, que en el cas de que hi hagi algú que no aconsegueixi solucionar on liberen les molèsties de mosquit tigre i així doncs ofereix un servei d'assessorament en el que es visita les cases de l'afectat per determinar a veure d'on estan sortint aquests mosquits tigre que els estan empipant i recomanar-los doncs, les mesures que haurien de prendre per no tenir-ne de mosquit tigre.
I no sé si això és una pregunta que és impossible de saber o hi ha algun càlcul de quants mosquits tigres poden haver-hi a les comarques gironines o en el conjunt de Catalunya?
Ostres, que això es fa de molt difícil dir. Penseu que és un mosquit que vola molt poc del lloc on s'hagi criat. Que es crien els llocs amb aigua. I llavors tu et pots trobar en un radi de 50 metres que n'hi hagi una densitat altíssima, que n'hi hagi moltíssims, i en canvi en el carrer de sobre, per exemple, que no n'hi hagi ni un perquè no hi ha cap lloc de cria. Fer un càlcul dels mosquits que hi pugui haver en tota la província de Girona és impossible.
En tot cas, seria possible acabar erradicant-lo o simplement s'ha d'intentar...
Erradicar-lo no serà possible. Sí que és fàcil, un, fer-lo fora de casa, per dir, almenys a casa no tenir-ne. No? Perquè això que et deia, com que és un mosquit que vola molt poc, que no es belluga massa d'allà on s'ha criat, si un té un radi d'uns 50 metres al voltant de casa lliure de llocs de cria, doncs vol dir que no tindrem almenys mosquit tigre a casa.
Perfecte, doncs queda tot dit i insistir doncs, que si algú vol tenir més assessorament, ja hem comentat la via per poder-ho fer. Sara Vergonyós, tècnic de DipSalut, agraïm molt tots aquests detalls respecte al mosquit tigre i desitgem que vagi molt bé el dia.
Vinga, moltes gràcies.
I
I un dia més aquí al Bon Dia Bon Hora escoltem els lloretencs Teoria del Cuà, que aquest divendres participen a la final del concurs Destaca't a les comarques gironines. Serà a la Sala Gran de la Mirona de Salt. El guanyador tocarà com a premi a l'acampada jove d'aquest estiu a Montblanc. Al costat de formacions consolidades com Oques Grasses, Espencat, Animal, Buós o Auxili.
Aquest divendres els Teoria del Cuà competiran contra Embolingats, Campi Qui Pugui i Festucs. Han accedit a la final de Destaca't després d'haver vençut a les respectives semifinals.
Els concerts d'aquest 17 de juny comencen a les 9 de la nit i els primers a tocar són els de Lloret. L'entrada val només 3 euros.
El vot del públic en un 50% i el vot del jurat professional en el 50% restant seran els que decidiran qui guanya el concurs. Per aquest motiu, els Teoria del Cuà han organitzat un autobús des de Lloret. L'entrada, l'anada i tornada valen 2 euros.
Deu minuts per les 9, per tant, per només 5 euros es pot gaudir d'aquesta final del concurs Destaca't aquest divendres a la Mirona de Salt. Tenim al telèfon el guitarrista de Teoria del Cuà, Àlex Giral, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, ens agradaria destacar que tenim entès que hi ha novetats en el concert d'aquest divendres. Pot ser que hi hagi algun instrument nou a sobre l'escenari?
Sí, hi ha moltes novetats i entre aquestes novetats hi ha dues incorporacions noves, dos músics nous, que són dos instruments de vent.
Uh-huh. I com és que heu decidit incloure aquests instruments?
Doncs mira, un cop vam passar la final, vam adonar-nos del nivell que tenia estar una final, i una final del Destaca't, no? I vam dir, doncs, hem d'estar a l'altura i hauríem de buscar-nos la vida, no?, per innovar d'alguna manera. I ja portàvem molt de temps pensant en incorporar vents, perquè un cop hem arribat al nivell al que hem arribat, si vols fer una passa més, si vols pujar una escala més, has d'incorporar algun tipus d'instrument de vent. I mira, vaig pensar un moment, em se'm va acudir una idea. Jo havia estat amb en Marc Martínez, que és el tenora, havia estat amb ell tota la vida a l'escola, i li vaig agafar el WhatsApp i li vaig dir, escolta, Marc, hem passat a la final del Destaca i volem que formeu part tu de Teoria del Cuà, i algun instrument més de vent, aquell que toca la banda, la copla i tal, a veure si podia venir algú més, no? I efectivament va arrossegar en Iago, també. En Iago García toca el trombó, i ara en lloc de 7 som 9, que gairebé no hi cabem a l'escenari, i molt, molt contents amb aquesta innovació, que és una passada, no té res a veure.
Avui en dia és molt habitual, no?, molts grups que tenen instruments de vent. Per què considereu que per fer un pas endavant, qualitativament parlant, cal la inclusió d'aquests instruments de vent?
Perquè aporta unes dinàmiques diferents a les que fèiem fins ara, no? La potència d'un trombó o el so tan característic d'una tenora no es pot comparar amb un solo de la guitarra, que ja està bé, o amb una melodia feta amb la melòdica, per exemple. Però el so tan característic que tenen els vents, i sobretot la potència que transmeten i l'energia que transmeten, no es pot comparar amb la de cap altre instrument, no? I vaja, són bastant particulars, vull dir, pocs grups tenen una tenora i un trombó. El normal és tenir una trompeta, algun saxo, i nosaltres tenim una tenora i un trombó, i la veritat és que és una fusió curiosa, però em sembla que ens ha sortit una jugada rodona.
Doncs esperem que sí, que sigui així, que el públic també ho percebi així. I deies, Àlex, al principi que hi ha moltes novetats. Quines altres novetats tenim?
A veure, molta cosa no puc destapar. Tenim, això sí, tenim una cançó nova. I el que també puc dir és que més que un concert serà un espectacle, i serà un verdader espectacle. Tenim una dinàmica presa, de fet jo la destapo una mica, és una dinàmica tribal, i ja no dic res més. A partir d'aquí, doncs una mica les cançons, l'escenografia i sobretot el contacte amb el públic tindrà aquesta dinàmica de tribal.
Doncs ho deixarem així perquè la gent tingui una mica allò, l'al·licient, no?, de veure sí. quina sorpresa teniu preparada. De fet, ja ho has comentat altres vegades, no?, que una de les gràcies de Teoria del Quà és la festa que us munteu a sobre l'escenari, sempre intentant tematitzar-ho d'alguna manera.
Exacte. És això que diem. Intentem agafar una dinàmica, una perspectiva, i de manera totalment diferent, allò que la gent arribi, miri l'escenari i digui, hòstia, de veritat, aquests han sigut capaços de fer això? I nosaltres volem això, no? Cridar una mica l'atenció en aquest sentit, perquè, com ja he dit múltiples vegades, de grups com nosaltres n'hi ha molts, de qualitat musical n'hi ha moltíssima, però si realment vols destacar en aquest àmbit, fes espectacle, fes moure el públic, i això és el que nosaltres intentem transmetre.
L'objectiu que us plantegeu és guanyar aquesta final o amb quines sensacions hi aneu?
No hi pensem a guanyar perquè realment el nivell és altíssim, vull dir, els altres tres grups són una passada. El que sí que anem és a passar-nos-ho bé, això ho tenim claríssim, i a fer-ho passar bé i que la gent es quedi amb nosaltres. Ja si es pogués guanyar ja seria lo mejor de lo mejor, però no demanarem tant. Nosaltres ja estem més que contents i orgullosos d'haver arribat on estem i, a més de poder tocar a la sala gran de la Mirona i amb tres pedazo grups com els que tocaran, ja estem, vull dir, més que suficient en tenim. Ja et dic, si guanyéssim ja seria la canya, però vaja, no buscarem això, buscarem passar-ho bé i si a més es pot guanyar, doncs... Mira, dos por uno.
Doncs veurem què passa. Jo crec que l'objectiu de passar-ho bé ja està complert abans d'arribar-hi per tot el que expliques. En tot cas, les persones que vulguin venir, que poseu aquest autocar a només 2 euros anada i tornada, què han de fer?
Bé, s'han de posar en contacte amb nosaltres via personal o via la pàgina de Facebook de Teoria del Quà i demanar-nos una plaça. Se'ns estan acabant, però vaja, encara en queda alguna. Per tant, animar-vos tots a venir a veure'ns a la Mirona, no només a nosaltres, sinó a tres grups més, i a més, tocarà un cinquè, fins i tot un sisè grup, a moda de a més. Hi ha Hora de Juglar, que és un grup ja bastant conegut, que ha tocat a Campa de Joves, ha tocat en festivals importants, serà, diguéssim, el padrí del Destaca, i tocarà també. Per tant, Redi, que serà un festival, i en el nostre cas doncs serà una festa tribal, i que qui s'ho perdi no podrà dir que no ha tingut l'oportunitat.
Doncs i tant que sí, que s'animin els lloretencs a anar-hi. Quan se sabrà el veredicte del concurs?
A la mateixa nit, quan acabin
allà
de
mateix.
Tocar tots. Sí, quan acabin de tocar tots els grups, si no m'equivoco, deixen mitja hora de marge per seguir votant pel vot popular, es tanquen les urnes, es fa recompte dels vots del públic i es fa el veredicte.
I Àlex, tenim entès que hi ha alguns membres de la banda, clar, sou nou, Déu-n'hi-do, n'hi ha alguns que avui comencen la selectivitat.
Sí. Tenim tres, tenim el Pepe, l'on Guillem i el Miguel, que avui comença la selectivitat, l'acaben el dijous i el divendres muntaran la festa aquí a la Mirona per celebrar que ja hauran acabat. Alguns encara estarem d'exàmens, però vaja, res, desitjar-los moltíssima sort, no només als nostres membres, sinó a tots els estudiants de Lloret i en general de Catalunya per la selectivitat, que alguns ja hem passat per això, en Romà i jo, per exemple, hi vam passar l'any passat, i molta sort i molts ànims, que són 3 dies i ja arriba l'estiu.
I ja que parlem amb tu d'aquest tema, recordar que a tu et va anar molt bé la cosa, eh?
Sí, bueno, va anar bé.
Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per atendre'ns com a membre de Teoria del Quà, un cop més aquí a la ràdio de Lloret, i desitjar moltíssima sort per aquesta final del Destaca't aquest divendres a la Mirona de Salt. Que vagi molt i molt bé, sobretot que us ho passeu molt bé.
Vale, a vosaltres, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Queda menys d'un minut i mig per arribar a les 9 del matí. Tanquem un programa que hem començat parlant amb l'alcalde, Jaume Dulsat, perquè dilluns vinent s'obren les urgències nocturnes de cara a la temporada d'estiu en el CAP del carrer Girona, i l'Ajuntament organitza una festa que tindrà un caire reivindicatiu per reclamar que les urgències no només s'obrin a l'estiu, sinó que s'obrin durant tot l'any. La festa es farà a la plaça de davant de l'ambulatori del carrer Girona i està oberta a tots els lloretencs amb un munt d'activitats que ha comentat l'alcalde Jaume Dulsat. A més, Dulsat també ha explicat que estan pendents d'un estudi que es donarà a conèixer aquest estiu i que marcarà quins són els municipis que necessiten tenir urgències nocturnes al llarg de tot l'any. Ha estat el tema més destacat del Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 14 de juny. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció. El programa torna demà a les 8 en punt. Una servidora torna d'aquí uns dies, que té unes merescudes vacances, i res més, desitjar-vos que vagi molt bé el dia i fins aviat.
Bon dia, bona hora.